ràdio comença Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Passen 6 minuts de la 1 del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
I bon profit.
Gràcies.
S'estava menjant aquí un arròs amb un ou dur i una mica de pebrot.
Ja me l'he acabat.
Horari europeu. Marta Montaner, bon dia.
Hola, companys, com esteu?
Ets més de dinar després, tu.
Sí.
Abans.
A tu et senta bé menjar abans de fer antena?
Ho he fet un parell de vegades i...
És que et venen ganes de fer la migdiada i no tocaria.
Sí, no toca. Per cert, que d'aquí uns minuts ens visitarà en Santiago Baca, que és un dels actors que han participat a la Societat de la Neu.
Uf.
Parlarem amb ell perquè tenim moltes coses per preguntar-li.
A més, és argentí, que tothom sap que els argentins i els catalans...
Cosins
germans, efectivament. És així.
De seguida el saludarem, d'aquí uns minuts, però atenció, abans, perquè podríem estar davant d'una notícia bomba.
Ai.
Informa Juliana Canet.
Atenció, perquè des d'ahir al vespre es comença a rumorejar que l'Aitana i en Sebastián Yatra podrien haver tornat.
No m'ho crec.
El tiktoker Abel Planellas ha penjat al seu TikTok unes imatges de tots dos plegats on es pot veure l'Aitana amb el mulet que tant vam comentar que es va fer fa uns dies. Per tant, això donaria credibilitat a que la foto realment és actual i no una d'aquestes imatges reciclades que estan sortint ara per alimentar rumors sobre una possible
retrobament. La Malena ho delata tot. És així.
I més en el cas de l'Aitana, que hi ha hagut tants canvis de look radicals aquests mesos.
De quan és aquest canvi de look?
Això fa de la setmana passada.
És que no deu fer ni 7 dies.
Clar, llavors sí que encaixa bastant.
De París, sí.
Però hi ha molts dubtes, ara mateix, sobre aquestes imatges. Molta gent diu que potser són amics, per exemple, és a dir, que no han tornat, que han anat de viatge a Islàndia junts, com aquelles parelles que ho deixen i ja tenien aquell viatge programat i van igual.
Per no perdre el viatge.
Sí.
Que també et dic que amb els forrats que estan, no crec que sigui...
No crec que sigui un tema econòmic.
Però és veritat que la foto no està gaire amb actitud carinyosa. També és cert que veiem ben bé el Sebastián Yatra d'esquena. Vull dir que podria ser el cosí de l'Aitana. No l'acabem de veure tampoc.
Per tant, entenem que és Sebastián Yatra, però no li hem vist la cara.
Però sí que hi ha molta gent que explica que els ha vist per Islàndia. Sorprèn molt aquest retrobament perquè més coincideix que no fa ni 15 dies de les polèmiques declaracions del Sebastián Yatra al podcast A Soles de la Vicky Martín, on bàsicament explicava que era incapaç de ser fidel.
I que les relacions màxim li havien durat un any.
Sí, també ens preguntem on és el Biel. En tota aquesta equació.
Canvi, és a dir, vostè, que si ara fa dies que no en parlem...
Això t'ho pregunto jo, Juliana, que tens tan bones fonts.
Les últimes informacions que jo tenia és que estaven els dos il·lusionats, que s'havia presentat l'Aitana com a nòvia del Biel, però clar, aquestes imatges potser ho destrossen tot, no ho sé. Cap dels dos, ni l'Aitana ni el Sebastián, ha compartit res sobre Islàndia a les seves xarxes, i de fet, ahir a la nit, quan ja tothom parlava d'aquest possible retrobament, l'Aitana penjava un post i un TikTok.
Amb aquesta música de fons?
No és broma que ha penjat un TikTok amb aquesta música de fons.
Amb la cançó d'App.
Amb la cançó d'App, com ensenyant tot de frames de la seva experiència a Disneyland París, que és on se suposa que està ara mateix l'Aitana, que s'entén que hi va anar aprofitant que ja era per París per la Fashion Week.
Val.
També hi ha gent que diu...
Sempre comparteixen tant els continguts perquè no se'ls ubiquin als llocs.
Efectivament. I també hi ha gent que explica que els ha vist junts amb el Sebastián justament a Disneyland París.
Per tant, dos viatges junts.
Exacte. Això ja no hi ha imatge, senzillament és gent que explica que els ha vist per Disneyland París, que entén-me, pot tenir fiabilitat fins a un punt, no?, aquesta informació. Després, a l'Instagram ha penjat un carrusel de fotos, l'Aitana posa dies, i bàsicament hi ha tot de diferents situacions que ha viscut. Tenim una foto amb la Julieta a la Fashion Week. A mi... personalment m'emociona que ella hagi decidit que ha de penjar aquesta foto amb la Julieta al seu feed.
Ah, és la que va penjar la mateixa Julieta fa uns dies, no?
Que nosaltres vam dir que l'Aitana no li havia fotut ni cas.
Exacte, doncs mira-la.
Posta Instagram. Després també la veiem ella pels carrers de París com durant la Fashion Week. La veiem comprant una planta a l'IKEA. Ojo que no hi hagi aquí un trasllat.
Escolta, més que a mi m'obsessiona i m'angoixa el fet que l'Aitana no trepitgi casa seva. Tinc la sensació que aquesta senyora viu a un avió tota l'estona.
Una mica com el meme de Dua Lipa, de on viu Dua Lipa? Té casa Dua Lipa? Perquè mai està a casa
sempre
seva.
Viatjant.
Sempre està de viatge. Hi ha una mica aquesta sensació. A mi per això em tranquil·litza aquesta imatge d'ella a l'IKEA.
Sí, que hi hagi una planta vol dir que com a mínim una mica se'n podrà fer càrrec.
Home, si ha d'anar regant almenys un cop a la setmana.
També tenia gossos, l'Aitana, eh?
Sí.
Fa temps que no penja cap foto ni vídeo de les mascotes.
La sopa, es deia.
Sí.
Escolta, mira, a mi una cosa que també em tranquil·litza és que comparteix una foto amb una avioneta, eh?
Sí, ella dintre d'una avioneta.
Que ja havia comentat que ella mateixa havia explicat que tenia ganes de començar-se a formar com a pilot, vull dir que haurà trobat el moment, la qual cosa també indica que deu estar més tranquil·la del que estava normalment. També és veritat que ara està fent menys concerts, etc.
És una avioneta petitíssima, eh?
Molt,
és
sí.
Que no sé si ni si cap un copilot...
No hi cap... Oh, espero que sí que hi càpiga.
Si un copilot, segurament...
Però vols dir que l'Aitana ja ha fet la formació necessària?
Però a darrere no hi pot dur res, eh? No t'hi caben ni passatgers
ni maleta,
al darrere.
Ni merda.
És l'esmart dels avions.
Sí, exactament
així. Sí. Pots aparcar on sigui amb aquest avió.
Sí.
Molt fàcil aparcar.
I Islàndia no apareix per enlloc, eh? Això és veritat. I en Sebastián Yatra, mentrestant, que el tio no diu nimo. Vull dir que està aquí tothom molt discretet, perfil baix, anar tirant. Jo crec que també aquest post ens el fa per distreure'ns una mica, l'Aitana.
I mentrestant anar quedant amb en Biel, potser...
Potser, o no, perquè o no. Realment penses, a veure...
Escolta,
la Fashion Week de Milán, l'avioneta... És que no hi ha temps de tot.
I què ha fet en Biel, mentrestant, així per ubicar-lo també, en espai-temps?
Ha estat per Londres, hem vist... Bueno, cadascú fent lo seu una mica.
Ha tret la col·lecció aquesta de Tugell. Sí.
Ningú passa per casa de tota la gent que
la gent
parlem
exitosa.
Aquí?
Estic agobiada, només de pensar-hi.
És que no paren. Ha de ser bèstia.
No sap com és el seu sofà, l'Aitana.
Ah, traiem ja el pianet.
Perdoneu,
per
disculpeu.
Favor. Va, som-hi. Minuts i un quart de dues del migdia. Falten 8 dies pels Ídolo, que és el certamen creat per la Dulceida, que premia el talent de creadors de contingut. I tenim informació sobre qui hi assistirà i, sobretot, qui no hi assistirà.
Sí, a veure, recordem que la gala tindrà lloc al Gran Teatre Príncipe Pío de Madrid el proper dijous 14 de març i que la presentaran la Carolina Iglesias i l'actriu Anna Milán, que repeteix. I podríem parlar de les confirmacions primer, els Ídolo. Ara mateix... Sabem que hi assistiran Dulceida i Alba Paul, això no es dubtava, Laura Escanes, Paula Gono, Violeta, Inés Hernán, Samantha Hudson, Belén Esteban,
home,
que apareix per aquí,
sí,
i mira,
sí,
potser
sí.
Algú pensarà, fa il·lusió que surti per aquí, la Chanel, Lola Lolita, Sofia Surfers, Univers TikTok, Marina Rivers, Núria Casas, Àngela Mármol...
Bueno, un tipus
sembla,
de gent,
moment?
Home,
un tipus de gent molt,
molt
concreta.
I molt top, de primera línia, no?
Primeríssima línia.
Llavors,
no hi ha
més
homes,
noms...
Eh?
No, sí, també, però... Últimament
no.
Ho pensava, sempre parlem de dones, el que no surti.
Sí,
i no
sí,
és
hi ha
ni,
molta
ni,
dona.
No és ni una intenció, o sigui, és una cosa que és el nostre...
Però perquè passa molt a l'univers d'internet que les noies són a les que a nosaltres ens interessen perquè els nois realment famosos són els Ibais, els de Grefg, l'Auronplay, tot de gent que parla de videojocs i d'esports.
I si parlem d'homes és perquè són nòvios de... Sebastián Yatra, exnòvio de... Vinga, més noms dels Ídolo. La Marian de La Pija i la Kinky, Álvaro Mayo, OT 2023, està confirmat que assisteixi als Ídolo. L'Abril Zamora, professora de l'Acadèmia,
sí,
aquest any, la Jedet, Mario Vaquerizo, Oscar Font, Charlie P, que va guanyar l'Ídolo Revelació l'any passat.
Se n'ha parlat molt poc,
d'això. I això realment va passar. I encara n'hi ha molts més, molts homes, Roger, no et preocupis, però...
No, si m'ha preocupat, no.
Bueno, que sàpigues que la cosa estarà més repartida del que hem dit nosaltres. Però suposo que ja noteu que en aquesta llista hi falta gent important.
Potser
hi falta gent important, gent que potser jo hauria d'haver dit a l'inici de tot.
Ara ve aquí una mica de polèmica.
Se'ns complica el dia.
I des d'aquí jo no vull crear mal rotllos ni res.
No,
senzillament,
bueno.
La llista que tenim a hores d'ara, hi ha absències. Hi ha gent que no ha confirmat assistència encara.
Mm.
Per una banda, Ibai Llanos, ara que parlàvem d'ell, i això que està nominat a millor streamer i que la velada de l'any opta a l'Ídolo Emprenedoria Digital. Per tant, una persona a qui li toca de prop aquest premi, de moment no ha confirmat assistència.
És que jo crec que l'Ibai no sap ni què són els Ídolo.
Potser no ho ha
vist.
Potser rep molts mails i a vegades et queda allà...
Jo crec que és un tipus de persona a qui li fa mandra en aquests llocs.
I que ell està nominat a tots els premis del món.
Quan ets l'Ibai, has de ser una mica car de veure, això està claríssim.
I selectiu, clar.
Jo crec que li passa una mica com quan nosaltres mirem el cartell de la velada, que no coneixem absolutament a ningú. A ell li passa el mateix. Ell veu els nominats i diu, jo això no és el meu món.
Tu creus que no sap qui és la Laura Escanes?
Sí que ho sap,
que no sap qui és la Dulceida.
Sí, però no...
Bueno, potser...
No li interessa tant, crec.
El
seu món és un altre.
Jo crec que li fa mandra i ja està. I llavors, més absències. No hi ha confirmació de cap de les Pombo. I això que la Maria Pombo està nominada a la categoria Lifestyle, però és veritat que el documental de les Pombo no opta a l'ídolo amb millor projecte audiovisual, en canvi, o té Sálvese quien pueda, o la Messias sí.
Jo que hi veig molta ideologia. Vull dir, no ho critico, eh?
Clar.
Però tots els creadors que hem dit que hi anaven són d'una corda bastant clara.
Sí, tu creus que Violeta i Laura Escanés calcen... Bueno, i que Dulceida, jo no sé si tots votarien al mateix partit, per exemple, o tenen la mateixa tendència ideològica.
No del tot, però jo crec que estan tots més en un cantó que l'altre, almenys de cara enfora.
És veritat, és veritat.
I vols dir que no se't fa estrany que un altre creador, com d'igual igual, decideixi a qui donen premi?
Per mi no, és lleig, que no sé si al final acabarà confirmant, però si estàs nominat a una categoria, dic el mateix per l'Ibai, crec que hauries d'assistir a la gala. Vaja, no sé, és la meva opinió, eh?
I més la Maria Pombo, que és amiga de la Dulceida.
I últimament han penjat fotos juntes. Veurem què passa i si finalment confirmen a última hora, que podria passar. Però, clar, posem-ho en context. Recordem què va passar l'any passat amb les Pombo en aquests Premis Ídolo. No hi va haver cap germana Pombo nominada i aleshores, curiosament, van deixar d'anar-hi. El motiu de la seva absència el va explicar la revista Glamour, la mateixa Maria, i ens ho recorda la TikToker Ana La Salseo.
Y María Pombo dijo, el tema aquí es que en los premios ídolo prevalecía una vertiente ideológica muy marcada que es común en la mayoría de los asistentes, donde parecía que no había respeto, incluso hay crítica hacia las otras formas de pensar o ver la vida. En mi caso particular no pude asistir porque tenía trabajo y terminé muy tarde a la jornada de grabación. Ya sabemos que se creó muchísima polémica y sí que es verdad que parecía raro que el año, la edición donde ninguna de las Pombo estuviera nominada, pues no asistieran.
Però mira, justament, la Maria Pombo parlava d'aquesta vessant ideològica que potser ella no acabava de compartir, que és el que deies tu, Juliana.
I que no és només, almenys en aquesta edició, no són només les Pombo les que fallen, sinó tot el seu entorn de gent.
La Frubies, la G. de Jaime, el Tomàs Páramo, tota aquesta gent...
Més que sí conservadora, que s'ha posicionat en moltes ocasions a favor de... Bueno, de
ja sabem què.
Que per ells Podemos és, vamos, extrema esquerra.
Sí. A banda d'això, també hi va haver aquella picabaralla el mateix any entre la germana mitjana, que és la Marta Pombo, amb un dels nominats dels Ídolo 2023, el creador de contingut Telmo Trenado. No sé si recordeu, va ser força sonat. La Marta Pombo en parlava així dies després de la gala dels Ídolo.
No fui porque había una persona, no quiero decir jamás nombres, porque efectivamente no quiero dar ni publicidad ni bombo al asunto, pero una persona que al final se metió mucho conmigo, con mi familia, que me hizo muchísimo daño en su momento, por el cual he ido a terapia y no me parecía bien apoyarle en unos premios. Efectivamente, nos cruzamos en muchísimos eventos, los dos tenemos muchísima educación, yo me lo puedo cruzar sin problema, pero de ahí apoyar y aplaudir unos premios, pues no lo veía fiel a mis principios, eso es.
La Marta també realment no s'està de res.
Ella ho casca tot.
No vull de noms per no donar publicitat. Amor, saps que sabrem qui és.
Sabrem qui és.
Que encara que no diguis el nom, sabem de qui parles.
La meva pregunta és, faran les paus, les Pombo i els Ídolo? Només el temps ens ho dirà. Com a mínim sí que hi ha una rossa que està confirmada als Ídolo, ni que sigui a la catifa vermella.
Aviam.
I és Miss Juliana Canet.
Ho tens tot a punt, ja? T'han dit que sí? Tens l'acreditació d'aquestes que es pengen al coll?
Està tot més o menys preparat.
Perdó.
Està tot més o menys... No, és que clar, és que preguntes...
Però que hi aniràs.
Jo, mira, us confirmaré el meu gran moment de Lulu. La meva il·lusió és estar nominada als Ídolo. I jo, fins ahir, tenia aquesta encara esperança de si em nominava.
Encara, sembla que encara falten 3 categories per anunciar, de nominats i...
Crec que m'haguessin avisat que em
treballin avisat.
Que m'havien nominat.
Mira, rebo un missatge de Marc Andreu que diu, potser les Pombo i l'Ibai no poden anar als Ídolo perquè ja s'han compromès amb els Enderroc.
Ah, Marc Andreu, moltes gràcies, és probable.
Coincideixen les dues gales.
Home, l'impressionant que seria que Maria Pombo i l'Ibai arribessin de sobte a l'Auditori de Girona per presenciar els Enderroc.
Sí, els agrada fort. Molt els figaflaues, m'han dit. Sí.
La nostra estimada Taylor Swift, que va publicar ahir un missatge a Instagram on animava els seus fans dels Estats Units a participar al Super Dimarts. El Super Dimarts és una votació que es fa per elegir els delegats que decidiran qui seran els candidats del Partit Republicà i Demòcrata a les eleccions del novembre. I com era d'esperar, seran Biden i Trump els que han arrasat i que es disputaran la presidència. No sé si sorprèn que Taylor Swift hagi fet un missatge així... bueno, polític, demanant el vot, no demanat explícitament per
demanant
per aquí,
la participació.
Per demanant que la gent se'n vagi a votar.
No, no sorprèn, perquè no és la primera vegada. De fet, ella ja havia demanat que es votés i fins i tot havia demanat que es votés en contra de Trump, directament i explícitament en el seu moment, fa uns anys.
Per tant, no descartem que en algun moment demani el vot per Biden, potser obertament, si
a
la cosa està molt justa a les enquestes.
Jo crec que realment seria influent.
És que ho és, i hi ha hagut molts estudis de com que la Taylor Swift digués que no votessin a Trump va afectar.
L'any passat, de fet, ja va demanar a Instagram que els seus fans es registressin per poder votar les eleccions dels Estats Units i la seva publicació va fer que 35.000 persones s'inscrivissin. O sigui, quan parlem d'influencers, per mi una influenciadora és això, la Taylor Swift. I la Unió Europea, clar, és que aquesta notícia és... va dir que es plantejava contactar amb la Taylor Swift, que no és europea, aquesta notícia em fa petar el cervell, o altres artistes com Rosalia perquè fessin crides als ciutadans perquè votin ja, no les eleccions als Estats Units, sinó les europees d'aquest mes de juny.
No ho acabo de veure jo, la Rosalia, mentre està liada fent la seva col·laboració amb Inditex i anant amb patinet per allà a les oficines de Corunya,
la
Rosalia està molt poc política. Mira, de fet, l'única crida així política que li recordo és aquell tuit que va fer de Factbox.
Sí.
I ja està. No li recordo cap altre missatge així.
I, de fet, per això Vox està molt en contra seva, perquè encara
el
recorden.
Sí, de fet, no volen que ella participi en aquesta promoció de les eleccions europees.
Bé, veurem si diu alguna cosa més, en tot cas al novembre, quan la cosa estigui frec a frec, perquè pinta que serà així, si algun artista més demana el vot per algun candidat. La porta a un univers que aquí tampoc és un univers que dominem.
No és el nostre. Gens. No és avui el nostre. Fem turisme, som estrangers.
Exacte, anem a fer una passejadeta fora de la nostra zona.
Em poso el barret perquè començo a fer safari. Som-hi.
Som-hi. A veure què ens hi trobem.
Amb els binocles penjant i som-hi. El fill de Kiko Matamoros, que és un col·laborador històric de Sálvame i de Telecinco.
Que un dia en podrem parlar perquè està amb una noia que té 25 anys, tenint a ell 60 i pico.
Correcte. Aquella relació fa patir tant.
Sí. Però tant, i ella fa patir la Marta Álamo.
López Álamo, algo així, sí.
I fa bastant que dura, de fet, aquesta relació,
sí?
Perquè fa bastant que...
Es van casar.
Llavors, en Kiko Matamoros té un fill que es diu Diego, que té 37 anys. Jo no el coneixia, he estat mirant el seu Instagram, bàsicament perquè la Juliana m'ha dit: mira't, sisplau, un comunicat que ha penjat ell sobre un canvi significatiu en la seva vida personal. Dic, hòstia, parem-ho tot.
A veure, escolta'm, és pràcticament una novel·la el que ha penjat, sí, perquè és llarguíssim aquest comunicat.
Un nivell d'intimitat, o sigui, jo a vegades explicant el que em passa amb això, amb el meu grup d'amics més íntim, no dono tants detalls, ja t'ho dic ara. La cosa és que l'influencer ho ha deixat amb la creadora de contingut, Marta Rimbau, que fins ara era la seva parella. La Marta Rimbau és una de les primeres influències de contingut que va haver-hi a Espanya, jo et diria.
És catalana, no?
I és catalana, és de Barcelona. Per tant, també és una persona una mica de referència per nosaltres. I ja feia mesos que hi havia rumors sobre una possible ruptura, fins i tot sobre unes possibles banyes. Ja havia sortit el Diego a desmentir-ho, com tota una història, però ara, definitivament, ha comunicat la ruptura als seus Insta Stories amb una xapa. Tremenda.
N'ha necessitat dos per explicar-se. A Maria el 7.
Molt heavy.
És
petitíssim.
És més llarg que el nostre guió.
No, dient que ho ha deixat, que ha estat ell qui ha pres la decisió, que penso, és necessari. No. Sembla el Raúl Alejandro amb la cançó aquella.
Sí, no cal.
Explicant que ha estat ell, i en esta decisió no ha sido tomada a la ligera. Ha sido un resultado de un profundo autoanálisis y comprensión. Però què parles?
Deixa'm en pau.
No m'importa.
Deixi'm anar el braç, senyor.
Sí, massa detalls. I també ha estat especialment polèmic perquè rumoreja que ha fet el comunicat amb intel·ligència artificial.
Això a mi em fascina que s'estigui sospitant això, però llavors me'l llegia a poc a poc i dic, és bastant redundant, i són quatre paràgrafs que va dient el mateix.
Ara no em vull ficar en cap jardí, però conec gent que per treballar fa servir la intel·ligència artificial. No gent de la ràdio, gent que es dedica al món empresarial. Que a l'hora d'enviar certs missatges a companys fa servir la intel·ligència artificial i que ho fa molt millor del que ell ho faria.
Però llavors ho hauries de revisar, que no sé si el Diego és capaç, perquè
no
sospito
revisat,
que no sap llegir, perquè hi ha detallets que és el que ens fa sospitar, com per exemple, nuestra historia, aunque ha tomado un nuevo rumbo, sigue siendo una de amor y respeto. I llavors diu, estoy agradecido / a... Saps? Vull dir que hi ha com errors. Està tota l'estona amb la doble possibilitat per si ets masculí o femení.
Però per mi aquí hi ha dos problemes. El primer, no revisar-ho, i l'altre, no llegir els missatges de la gent que diu, t'has equivocat. No,
salvatge. No. Estoy agradecido / a por compartir cada momento y me siento optimista sobre lo que el futuro nos depara a ambos como individuos.
Ai! Però de què parles?
Bueno, està com una cabra.
I llavors, no sé si ho ha decidit ell o la intel·ligència artificial, però ell explica que tot i que ho hagin deixat, seguiran vivint junts.
sí, sí.
Ell ho explica al comunicat. No sé si ell ho sap,
farà
això,
co-living, farà.
Sí, sembla que sí. Bé, en tot cas...
Però és que, perdoneu, però referint-se a l'audiència, és a dir, parlant amb l'audiència, vuestra amistat, comprensió i palabras de ánimo han sido un pilar para mí. Y espero sinceramente seguir contando con vuestro apoyo en esta nueva etapa
a
de mi vida.
A tot això fent anar la intel·ligència artificial amb l'ex al costat, no? No, perquè si viuen junts encara, mare de Déu.
I seria molt interessant veure al xat quines instruccions va donar ella a la intel·ligència artificial, no?
Comunicado cuando lo dejas con tu pareja se llama Marta.
Muy sentido, por favor.
Sí, també et diré que amb les fotos que penja normalment, que ja es veu que en comptes de semblar aquí el Diego Matamoros sembla un Ken, que l'han posat al costat d'un cotxe una mica escola a Cubino, pues no m'estranyaria. Jo crec que és bastant amic del ChatGPT.
Mira, fa una setmana es publicava una foto mirant a l'horitzó i dient Madrid, vientos turbulentos y sueños de futuro. Bé, en tot cas, aquest personatge és en Diego Matamoros, d'aquí. No descarto tornar-ne a parlar més endavant en funció del que ens vagi explicant a les seves xarxes socials. Falten 4 minuts per 2:15 del migdia. D'aquí uns minuts, l'actor Santiago Baca, un dels protagonistes de la pel·lícula de Bayona, La Societat de la Neu, el que no surti d'aquí, de Catalunya Ràdio.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
Sabemos dónde estamos.
Mírame los ojos. Mírame los ojos.
Ya bien no se ve.
¿Y aunque pasen por encima nuestro no van a ver?
¿Qué pasa cuando el mundo te abandona? Ropa.
2:15, La Societat de la Neu és l'última pel·lícula del català Juan Antonio Bayona, amb dues nominacions als Oscars, i que haurem d'estar molt pendents aquest cap de setmana de veure si s'emporta els dos o veure què és el que passa. I, evidentment, ha estat una pel·lícula que s'ha convertit en un dels fenòmens del moment a tot el món. Ja ho sabeu, és la història de l'accident aeri als Andes l'any 1972, i avui ens acompanya un dels seus actors, que és el Santi Baca. Santi, bon dia.
Bon dia a tothom.
Hem notat que havies arribat pel perfum, ha dit la Marta.
Quin perfum, de veritat, denota presència, aquest perfum.
Bueno, muchas gracias. No vamos a decir la marca, porque no...
No, bueno, si la vols dir, a mi m'agradaria que la diguessis.
Así es mío y no lo usan nada.
Clar, et molesta que algú et copiï el perfum, no?
Sí, sí. Igual dicen que los perfumes como que... En cada piel funcionen diferent, no?
Això és veritat.
Perquè igual depèn de la teva pròpia olor corporal, sí, de base, ja.
Sí.
Sí, és veritat, jo no ho sabia.
I, Santi, com te l'apliques, el perfum? Perquè hi ha molta teoria al voltant d'això, de que si aquí el canell, una mica el coll, perquè són punts...
No, sempre el coll.
El coll, eh? Sí, directament.
Sí, tires molt de coll.
No, una vegada... Sí.
Un al coll, ja sí. Està. Per tant, és perfum bo, eh?
És que és perfum
que... Perquè per una tirada... No, es que Catalunya Ràdio fa olor de tu,
es
ara.
Es que me bañé antes de venir, solamente por eso, ¿eh? Si no pasa.
Molt bé.
No
pasa. Escolta'm, Santi, tu ets d'Argentina, però entens perfectament el català.
Sí, sí, sí.
I fins i tot el parles una miqueta.
Sí, una miqueta. Estic aprenent amb els curs de Generalitat.
Ah, sí?
Sí, sí. Estic al nivell 2.
Molt bé.
Tova.
Sí, molt bé.
Quants cops a la setmana fas classe?
Són dues vegades.
Molt bé.
Sí, sí, sí. Estoy bien, ¿eh? Esto, me encanta el idioma. Me parece alucinante. Yo soy un fanático de los idiomas igual. Hablo inglés, italiano, portugués...
Facilitat, ja, pels idiomes.
Quan ja saps italià, castellà i portuguès, aprendre català,
és
dos
barreja,
mesos.
És la barreja.
Bueno, sí, sí, lo entiendo todo perfectamente y eso me encanta. Eso ya me siento un poquito más cómodo, porque si no, viste que hablan mal de vos y en catalán y no te das cuenta.
Claro,
no,
clar.
Pero sí, por suerte, la verdad que es un gran...
Escolta'm, ¿quina és la teva relació amb Catalunya?
Yo tengo muchos amigos en Cataluña. Cuando dije, bueno, voy a vivir en España, voy a probar un poco suerte, todos mis amigos catalanes, que los quiero mucho, pero se hacen querer tanto que dijeron, bueno, no, te venías a vivir acá. De hecho, soy vecino de uno
de
mis mejores amigos.
Era una imposición, prácticamente.
Sí, 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 sí. Básicamente tenía que venir aquí o a ningún otro sitio.
Ahora estás instalado aquí. Pues ya es
sí,
casa
sí,
tema.
Bueno, instalado, no, o sea, yo... Siempre digo que soy un ciudadano del mundo. Y que mi jardín, mi patio de casa está siempre en Córdoba, que es de donde nací. En mi pueblo natal.
¿Vius amb la teva parella a Barcelona?
Sí.
Us vau conèixer a Barcelona?
Ja no, no, no. Ja no, ja no conocíamos antes, sí. Sí, sí, sí.
Ella es dedicada al mundo del cinema, también.
Sí, está trabajando en Postflow, una empresa de postproducción increíble.
I a casa parleu de cinema, va seguir gaire ella el teu rodatge?
Sí, intentamos no tanto, porque si no es monotemático todo. Sí, 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 un poco sí.
I treballar a Catalunya t'ho has plantejat alguna vegada?
Me encantaría.
O sigui, si ara et truca a TV3, que és la televisió nacional de Catalunya, i et diu, Santi, mira, hem pensat que per una propera sèrie podria sortir-hi.
¿Me lo está proponiendo ahora en este momento?
No, llanço la idea, perquè si sí, t'està sí. escoltant el director de
no,
TV3...
No, que me encantaría, obvio que me encantaría. El trabajo dignifica, así que eso está buenísimo. Y bueno, venir aquí y poder trabajar es un privilegio, ¿no? Sí, claro que sí.
¿Tens barri preferit ja de Barcelona?
Bueno, voy a ser un poco cliché, gracias, es muy lindo. El Clot es muy lindo, San Antonio es muy lindo. Sí, no, me gusta. Hay varios barrios que me gustan.
Bé, ara que ja tenim en Santi Bach, actor de la Societat de la Neu, situat a Catalunya, a Barcelona, sabem els barris que li agraden. Jo et demanaré el perfum abans de marxar, però per curiositat, no te'l copiaré. Però tinc ganes de saber el nom de la marca del teu perfum. Anem a la pel·lícula. La banda sonora és descomunal, suposo que esteu d'acord.
Saps que no vaig poder-me fixar gaire en la banda sonora. Home, per l'impacte de la pel·lícula. O sigui, l'hauria de tornar a veure una altra vegada per poder-me, no sé, fixar.
És que jo crec que impressiona tant i et posa tan mal cos que hi ha moltes coses, la música, però també detalls de l'actuació tal, que se t'escapen.
Sí.
Perquè estàs tan impactat que costa.
Jo l'he descobert a posteriori, la banda sonora. Vosaltres us la van posar abans de robar?
No, teníamos algunas... sí, la música... que es una música de los Shakers, que es esta, ¿cómo son? Esta, como esta banda tributo a los Beatles uruguaya, que sonaba mucho en los 70s. Sí, la escuchábamos mucho. Después había algunas ideas de banda sonora, pero nunca la concreta de la película. Y justamente lo que pasa con esta banda sonora, más allá de que luego se te pega con la cantidad de material que hay de redes sociales, ¿no? Es que... acompaña también toda la trama que casi pasa desapercibida, pero sí. No lo es, porque al final te conducen muchas cosas. Bueno,
això vol dir que és molt bona i que encaixa perfectament, no, amb el que està passant,
sí, sí,
a la pel·lícula.
Sí, bueno, Michael Giacchino és un gigante, sí, de la indústria, entonces, claro, es increíble.
En quin moment veus tu la pel·lícula sencera per primera vegada?
La primera vez que la veo es en un pase de académicos en Madrid. Me fui a una plaza que estaba cerca de por ahí y me puse a llorar tanto, 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 tanto. No lloré en toda la primera vez, no lloré en nada. Estaba como sorprendido, en shock. Y luego me fui a la plaza a llorar y llamar a mi madre, a mi padre, y decirles, les juro que no sé lo que hice, pero créanme que está buenísima.
Plorabas d'emoció, d'haver vist tan esforç, no? Recompensat a la gran pantalla.
Fueron muchos años, fue un proceso muy largo, muchos sacrificios y ver una obra que bueno, que hoy trasciende, pero en ese momento ni siquiera había salido. Y verla fue un antes y un después.
¿Qué te va a decir la teva familia después de ver la...?
No, no, lloraban conmigo, estaban muy contentos. Sí, sí, mis padres son...
A ver, pero es que también Bayona y drama siempre...
Ah, sí, sí, es una experta de la llágrima.
Sí, 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 pero creo que la primera vez estaba tan en shock que todas las emociones estaban como cerradas ahí, como había algo ahí.
¿Cuántos cops creus que l'has vist, la película?
¿En cines? La vi 12 veces.
¡Guau! 12 vegades.
12 vegades.
Ets boig. Sí, t'has sentat bé.
Sí, sí, o sea, estoy un poco tocado. No, 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 sí, lo que pasa es que eran muchos pases académicos, había algunos pases con el equipo, después había pases con amigos, después había, bueno, tantos festivales, tantos premios y demás, entonces, bueno, había como... Sí, la vi un montón de veces. Y en Netflix no la he visto, la he visto solamente... la he visto alguna escena en otro idioma.
Com t'han doblat.
No, 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 o sea, había escenas que me causaban mucha gracia. Por ejemplo, en portugués me causa mucha gracia escuchar la escena del debate si se pueden hacer la antropofagia o no. Me parecía alucinante, o sea, no, no, hay traducciones que son increíbles.
T'ha sorprès l'èxit mundial que ha tingut? Perquè quan estàveu rodant, saps que és en Bayona, que és un gran director i que ha fet coses de molt d'èxit, però no sé si sentiu aquesta pressió d'estar treballant en una cosa que segurament explotaria.
Siempre teníamos la presión de que estábamos en una superproducción, porque era de repente trabajar con un equipo de élite a nivel técnico, ¿no? Estaba Laura Pedro, estaba David, Monse de maquillaje, de DT, estaba Jota, estaba Pedro Luque, había como muchos ingredientes ahí, bueno, Sandra Armida y Belén Atienza, que son las productoras. Pero yo creo que nunca imaginamos que esta película iba a tener tanto éxito. Siempre se soñaba con algo, jugábamos con el tema de los Oscars, pero jamás pensábamos que se iba a concretar.
Clar, eso. Una cosa és que la pel·lícula sigui un èxit i l'altra també és que els personatges i els actors us convertiu en els nou One Direction, pràcticament, perquè és que sou, bueno, sou una boy band, la gent és fan vostra, tu abans ens comentaves, tinc moltes fans que em segueixen a tot arreu on vaig i que potser també són adolescents, o sigui sí, que sou sí. Un fenomen fan absolut.
Sí, lo que impacta es eso, que marcamos una generación muy joven. Estamos hablando de 13, 14 años. Entonces, eso es un premio grande porque es una historia que trasciende, que tiene unos valores muy arraigados, que me parece impresionante que se sigan promoviendo generación tras generación. Porque, bueno, hay películas que se hicieron sobre esta historia que marcaron a otra generación. Mm. Y esta viene a marcar esta de una forma un poco más contundente también, creo.
Hi ha fans que en aquests moments és la matinada argentina i deien per Twitter que es posaven al despertador.
No és matinada del tot,
és el matí, no?
No? Són les 9, sí.
Bueno, és el matí.
No, hi ha gent que està a classe i que potser s'ha posat l'alarma i potser se saltarà la classe.
Sí, sí, vull dir que hi ha molta gent pendent d'aquesta entrevista sí. Ara,
I espero
ara
que tinguin ganes també de prendre el català ja, sí. Con esta entrevista a los argentinos, un sí. Poquito, no?
Jo crec que si es parla a poc es pot entendre el català.
Sí, escolta, sí, sí. I Argentina i Catalunya són pobles germans, eh?
Sí.
Sí.
Leo Messi ens uneix, hi ha moltes coses allà sí, que sí, sí. Ens fa ser una mica el mateix, eh?
Sí.
Tu interpretes el personatge de Daniel Maspons, que sí. És un cognom català, per cert.
Sí, sí.
També, un cognom català.
Maspons.
Hi ha un carrer a Barcelona
sí,
que és
sí, sí.
Molt
sí. Mira. Per Gràcia?
Sí. Sí, sí, sí.
Ja ho sabia.
Ah, mira.
Encara ens trobarem un dia, Santi, per allà.
Gràcia. Clar, és una de les... Bueno, és una persona real, una de les persones que va morir a la muntanya en aquest accident, no a l'avió, sinó amb un allau, i perdoneu l'espoiler, i em consta que, clar, la família ha vist la pel·lícula i va contactar amb tu.
Llavors, sí, sí.
¿Qué te van a decir? ¿Qué va a contactar?
No, bueno, yo tengo muy buen vínculo con Rosario, que es la hermana mayor de Daniel, con Alejandro, que es el sobrino de Daniel. Tenía 5 años cuando Daniel se fue a que tomó este vuelo. Y la primera vez que la vieron me mandó un mensaje súper, que lo tengo guardado todavía, que decía que gracias a esta película ella y toda la familia pudo entender qué le pasó a su hermano. Y eso es el mejor premio que podemos tener. Sí, ya el acercamiento con ellos fue muy loco. Imagínate que te toquen la puerta. Hola Juliana, hola Roger, vamos a interpretar. Voy a interpretar a un claro. Familiar de ustedes que no
claro.
Está.
Claro, claro.
Entonces, y ellos fueron súper respetuosos conmigo y muy permisivos también. Y a día de hoy Alejandro me invita al Valle de las Lágrimas, que va todos los años, al lugar donde sucedió realmente los hechos, que van de viaje a... Como si fuera un tributo a su tío en este caso. Y bueno, me va a tocar ir el año que viene, me parece.
Wow. T'hauràs
d'equipar i sí, entrenar sí, sí. Una mica.
És bèstia perquè és un moment molt íntim de la família i t'han convidat.
Sí, sí, sí. No, en ese sentido, esta película supera los límites de cualquier emoción.
¿Tú habías fet gaire muntanya abans del rodatge?
Yo no conocía la nieve. En esa cantidad no la conocía. O sea, yo no. No conocía la nieve, era un contacto... Muy extraño, yo no sabía ni qué, armaba la maleta y digo, bueno, ¿qué llevo de abrigo? O sea, ¿qué me pongo? ¿Una chaqueta? ¿Nada más? No, no. Pero sí, no, la primera vez que conocí a la nieve en esa cantidad.
Y va a ser un casting muy largo, ¿eh?
9 meses.
9 meses de casting.
És un embaràs, no. Amb 9 mesos jo vaig parir la nina, eh? És que clar, imagina't.
I què et fan fer durant 9 mesos i cada quan has d'anar passant proves?
Intentar no morir de ansiedad, principalmente. Claro, porque eran 9 meses... Un casting muy atípico, que estaba a cargo de María Laura Berch, que es una que ahora el 15 de marzo estamos juntos aquí en Barcelona en el Brain Film Festival, dando una charla. Y eran como, bueno, procesos que mandábamos un self-tape, al mes siguiente nos contestaban, o sea, eran 30 días de me muero. O sea, si no me contestan, me muero. Que poco a poco íbamos sabiendo un poco de información, que era Jota, que era Netflix y demás. O sea, antes no sabíamos tanto, no teníamos ni idea. Al principio era un mail de que parecía que mandaba a una publicidad, no sé, o a un cortometraje, puede ser. La Nieve Casting era el mail.
¿Y no sabías que había el Bayona al darrera?
No. Uh-huh. Y cuando me enteré fue un shock, porque yo aparte fui estudiante de cine. Entonces yo me conocía toda la filmografía de él.
¿Y et va a trucar él?
No. Lo conocí en persona recién en Uruguay en una de las últimas etapas de casting. Y a día de hoy me recrimina que le negué el brindis de una cerveza porque estaba muy nervioso y estaba como...
Sí. ¿Recordas de que veo parlar en aquel momento? Va a ser una salud.
Sí. Me dijo, Santi, muy bien hecho, estoy muy contento, qué sé yo. Y me dice, bueno, un brindis, sí, yo como muy nervioso, sí, bueno, gracias, Jota.
Però llavors hi ha gent que va fer el càsting, que va estar molts mesos participant i després li van dir que no.
Sí.
És el pitjor que et pot passar. Això,
bueno, són 2.000 actores argentinos i uruguayos que han hecho el càsting i que, bueno, han quedado 30.
Clar.
Però clar, i després el tema és que tot això va passar fa anys ja, i que ara esteu fent promoció d'una cosa que vau rodar 2021-2022, que era tot just sortint de la pandèmia pràcticament. O sigui que han passat moltes coses pel mig.
Sí, es fuerte, porque es como que ve fotos del inicio del casting y éramos unos bebés.
Clar.
Ancianos de repente durante el rodaje de la película con todo el maquillaje excelente. Sí. Y ahora me siento un poco como en el medio, digo, como que rejuvenecí pero envejecí. No sé qué me pasó, me veo, sí, es muy fuerte.
Clar, tu ara deies que ets estudiant de cinema, havies estudiat pel·lícules i coneixies en Bayona i et trobes en un moment que ell t'està dirigint. Quines obsessions té en Bayona quan està dirigint una escena? Què li preocupava molt?
Estaba en todos los detalles. Trabajar con él es admirable porque él está muy preocupado por todas las aristas, pero sobre todo en esta película tenía un desafío muy grande, que era dirigir 30 actores.
Claro.
Y en la mayoría de las escenas y secuencias, todos juntos al mismo tiempo. Por eso también estaba acompañado de un equipo de coach actorales encabezado por María Laura Berch. Y bueno, nada, él siempre era muy permisivo, escuchaba mucho. Tuvimos 2 meses de ensayo en Badalona aquí, y en esos ensayos nos permitió improvisar muchas secuencias, muchas escenas. Uh-huh. Y eso era alucinante, porque claro, estabas trabajando con alguien que tenía toda la idea en su cabeza muy sólida y se permitía la flexibilidad para que nosotros podamos acceder desde otro punto de vista también.
Uh-huh. Ell explica, quan fa entrevistes, que l'èxit de la pel·lícula en gran part és perquè els actors, que éreu uns 30, us vau acabar fent amics al llarg del rodatge, i que això es nota a la pantalla.
Sí, es muy loco eso. Pensé que iba a decir porque éramos muy guapos.
También.
Pero no, no. No.
Hi ha molta guapura. También es veritat.
Sí.
Pero porque la verdad es que fue... Yo me acuerdo de Rocco Posca, que es uno de los actores que es Moncho Sabella. Tuvimos la primera lectura de guión casi al inicio de los ensayos en Badalona, y terminó la lectura de guión, todos terminamos llorando porque ya estaban ahí las emociones ahí dentro, en el papel. Y dijo, bueno, yo creo que esta película... No me llevo colegas, me llevo hermanos.
Wow.
Y así fue, porque a día de hoy tenemos un grupo WhatsApp que está más activo
que nunca.
Te
anava a preguntar, ¿cómo es diu aquest grup de WhatsApp?
Muchas veces.
¿Muchas veces?
Muchas veces se llama el grupo y con 3 estrellas.
¿Y?
Muchas veces, ¿por qué? Por una canción del Mundial. Porque nosotros filmamos durante el Mundial, somos argentinos en su mayoría. Y bueno, nada, muchas veces hay una canción que dice muchas veces, y bueno, se quedó así.
Mira, un dubte tècnic, perdona,
no,
perquè sempre...
Hem de parlar del Mundial després,
sí, no,
si hi havia pic entre els argentins i els uruguaios,
bueno,
claro.
Mira, voy a aprovechar y voy a defender a mi amigo Enzo, que vi que le dijeron que se hace el interesante, pero en realidad... sí, a vos te digo, ¿eh?
Juliana.
Juliana. Aquí se ha atacado
Enzo. Hay una cosa muy loca entre los uruguayos. Los argentinos, ustedes lo conocen, porque aquí en Barcelona somos como una plaga.
Sí, mi amor.
Sí, somos, o sea, un poco más, y ustedes toman mate en vez de café. Los argentinos somos muy para afuera, muy desaforados, muy extrovertidos en su mayoría, ¿no? Hay un estigma ahí, ¿no? Pero el uruguayo es todo lo contrario, es mucho más pausado, mucho más tranquilo.
Son cap endintre, es lo que em va dir molta gent quan vam parlar de l'Enzo, que em deien, es que son així.
Son
sí,
así,
van,
¿eh?
Els uruguayans son,
son
així.
Son como pausados y son, a mí, yo los adoro porque tienen un temple, o sea, no se les mueve un pelo. Y nosotros estamos...
Igual estan enfadadíssims, ¿no?
Sí, pero, sí. Però al·lucinante. No?
Voleu parlar de futbol amb,
sí,
amb calma?
Sí, i també vull parlar amb l'Enzo. Sí. Amb l'Enzo parleu cada
veure,
dia? Sou amics?
Com? Ambienta-ho, això.
En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel.
Ara, ja tenim l'ambient creat. Ara anem al futbol, abans de veure el tema de l'Enzo. També
sí,
és interessant.
Que si amb l'Enzo parleu per WhatsApp, ja sí. No en el grup, sinó més en plan conversa de dos.
Sí, sí, bueno, lo vi hace poco en los Goya, sí, sí, somos todos hermanos. Con todos, casi todos, tengo una llamada semanal de una horita por teléfono, así nos llamaron.
¡Quina feinada!
Treballa gestionant les amistats.
Nosotros, porque, bueno, ¿no? Los vínculos se trabajan, hay una responsabilidad ahí afectiva. Y la verdad que me da muchas ganas de ver cómo están viviendo todo, cuántas veces los paren en la calle, no sé, cosas... cómo están, si tienen algún proyecto en mente, me interesa, somos muy amigos en ese sentido.
¿A ti te paran mol?
No, por suerte no tanto, por suerte. Porque me pone un poco nervioso, sino es como que... Pero así, ayer estuve con Juani, que Juani Caruso es uno de los actores que es además ahora es cantante, está haciendo streamings y está muy activo en Twitter, en redes sociales, cosa que a mí me cuesta un poquito más. Y a él lo paran todo el tiempo, es muy loco, y a él le encanta. Así que me alegro por él, me alegro mucho, mucho.
¿Com de futbolero ets? A veure, bueno, normal.
Ahora en Barcelona estoy yendo mucho a ver fútbol.
¿Estás anant al camp, a Montjuïc, a veure el
sí,
Barça?
Sí, 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 al Barça, y le traje mucha suerte a Girona, porque fui al partido contra el Barça, contra el Girona.
¡Olé!
Pero bien, bien, no, sí, bien, tranquilo. Tampoco soy el argentino promedio futbolero a muerte, no tengo ningún tatuaje de ningún club, ¿eh?
Bueno, millor així, menys feina de maquillatge, perquè no, haguessin hagut de tapar. Al camp de l'Espanyol hi has anat?
No.
Està molt bé, és un camp molt xulo.
Ell és de l'Espanyol, és una segona perdó. Divisió, eh?
Perquè, bueno, aquest any ha baixat, però
tot.
És un club històric,
sí, sí, sí,
perquè
ja sé.
Forma part de la història de Barcelona i de...
Sí, 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 claro, 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 sí,
i de Catalunya. Messi.
Sí.
Què? Saps que el Messi, quan es va casar amb la bandera catalana i amb la bandera d'Argentina...
Muy bien.
Sense la bandera espanyola, eh?
Muy bien, muy bien.
Es que ell és molt català.
Messi, no tengo palabras para agradecerle todas las alegrías que nos trajo. Y bueno, y los catalanes también.
O sigui, la victòria al Mundial la vau viure en el rodatge de la pel·lícula, o ja no?
No, ja no. Vimos hasta octavos o cuartos de final en el rodaje, y estábamos rodando en Madrid la parte del accidente dentro del avión, eran todas escenas con... en un set que estaban montado en tres cantos, que era como con un gimbal, que era como con un parque de diversiones que se movía todo el fuselaje, y en el medio estábamos viendo partido Argentina-Polonia, por ejemplo, y o en camarinos habíamos armado como una pequeña televisión y bueno, era una fiesta. Esa parte del rodaje fue muy alegre en muchos sentidos, porque bueno, había mucha emoción de terminar el rodaje, pero claro, estábamos en una fiesta por el Mundial que era como una cosa
potser
de loco.
Potser desconcentrava una mica de tant en tant.
Sí, no,
hemos,
sí. O sea, el equipo sonido ha hecho un trabajo increíble porque hemos celebrado gol en toma. O sea, hemos gritado gol en medio de la toma. No sé cómo lo han hecho, pero excelente quedó. Excelente.
Escolta'm, aquest diumenge hi ha els Oscars, però tu ja t'hem vist en una gala una mica més petitona, que es va celebrar a principis de febrer, que va ser la gala dels Gaudí a Barcelona.
I per acabar, vull donar-li la paraula a un dels actors, perquè veritablement ells són l'ànima de la nostra pel·lícula, el Santiago Baca Narvaja.
Bona nit a tothom. Encara estic aprenent català, però no ho parlo molt bé, però lo intento. Solamente agradecerles a todo el equipo técnico, que son un montón de personas, a toda la muchachada, que es el elenco que llevó a cabo esta película, que son mis hermanos y hermanas, y simplemente tomarme el atrevimiento de, por más que sea una historia uruguaya, actuada e interpretada por muchos argentinos, la cultura en este momento está en riesgo. I
jo volia recuperar aquest moment perquè vas donar un missatge reivindicatiu, no?, sobre uns fets que s'estan vivint a l'Argentina, sobre una llei que posa en risc la cultura. Això ho tenies preparat? Ho vas preparar a casa i vas dir, escolta, mira, aprofitaré els Gaudí per...
No, no. Sí, debo admitir que ahora me aprendí bien la frase que digo al principio porque la dije mal, y después mi profesor de catalán me corrigió, le dijiste muy mal, me dijo.
Però va agradar molt, eh? Arrenques uns aplaudiments i tot.
Es que a mí me parece fundamental aprender la lengua del lugar donde decido estar un rato, porque me parece lo mínimo que debería hacer un extranjero. A ver, yo no lo tenía preparado. Jota siempre me llama a hablar porque se ve que algo tengo que hacer bien y se ve que se me da bien hablar. Pero sí, es cierto que ese día estaba muy a flor de piel el problema en Argentina. Luego, bueno, claro, uno aprovecha estos momentos. También lo hizo Mati en los Goya. Porque la verdad que si bien hay problemas más importantes que la cultura en este momento, porque por supuesto que en Argentina no solamente hay una crisis en cuanto al posible riesgo que tengan ciertos espacios estatales culturales, hay crisis, hay hambre, hay gente que no tiene para pagar el alquiler. Pero bueno, también hay algo que es muy cierto, y es que la cultura es la sonrisa del pueblo. En todas las partes del mundo. Y bueno, si se ataca la cultura, son como hacedores de tristeza los que lo hacen. Entonces, bueno, un poco aprovechar esos espacios siempre está bueno para seguir luchando por lo que uno ama hacer, me parece, ¿no? No sé.
Veig que segueixes activament el que passa a Argentina i estàs bastant al cas de la política, no?, i dels moviments socials que hi ha.
Sí, bueno, sí, intento estar lo más informado de lo que pasa en todo el mundo, sí. Es un trabajo también, ustedes lo sabrán, ¿no?, que se dedican a esto. Pero sí, es, creo que es muy importante eso.
Després de la gala dels Gaudí, no sé si et van informar, però hi ha una festa que es fa a una discoteca que es diu Luz de Gas, que està precisament prop de la ràdio, i vas anar... ¿A traurar el cap?
Me habían dicho el mismo domingo a la mañana que tenía que ir el lunes por la mañana a Madrid a los premios del Círculo de los Escritores.
Hostia, eran explotats, ¿eh? Un no parar de hacer reuniones, de hacer.
Sí, sí. Pero después me tranquilicé porque lo escuché a David Verdaguer que decía que él tampoco se quedó a la fiesta de los Goya porque tenía que ir al teatro y que durmió 3 horas.
Exacto.
Y yo digo,
al final,
tiene mucha razón, porque dice, si en esta feina o tenés ganas o tenés sueño. Entonces, claro. Bueno, me parece que va un poco por ese lado. Pero sí, la verdad que me hubiera encantado. Aparte, sé que hay muchos amigos que iban, que me he hecho así muchos amigos ahí del mundo del audiovisual catalán y bueno, me lo perdí. Sí, esa es la que más me dolió perderme.
¿Tens amics actors catalans com el David Verdaguer, amic teu, o no?
No, lo conozco, nos reímos mucho en las galas porque me lo crucé en todas las galas, y me parece un tipo simpaticísimo y muy talentoso. No, así como amigos sí tengo muchos. Ayer fui a ver una película que se les recomiendo mucho, que sale en cines el 8 de marzo, creo. Uh-huh. Se llama Pequeños Amores, y fui con la Bruna Cusí, que la admiro muchísimo y que es increíble actriz. Sí.
I ara què tens en ment? Estàs en algun càsting de 9 mesos, també?
Estoy con algún casting de alguna directora catalana. Pero no sé qué va a pasar con eso, porque bueno, siempre soy argentino para empezar, hay que ver qué pasa con el perfil, pero sí, algunos castings estoy haciendo, que vamos a ver qué pasa.
Abans de marxar, et volia demanar si escoltes gaire la ràdio.
Jo escucho mucho la ràdio, ¿sí?, argentina principalmente, pero bueno, ahora se me abrió otro canal.
Voy a tener que, Catalunya que... Ràdio està
sí,
bé.
Sí, hay un programa que dicen que está muy bueno, que dice que se llama, creo que No surt aquí.
Sí. Que ho estiguis
llegint. I de vegades
llegint.
Parlem de vosaltres.
Sí, muy bien.
I el teu programa preferit d'Argentina? Quin és, de ràdio? Per si l'hem d'escoltar, per agafar idees.
A mí me gusta mucho Gelatina. Es un emisor... Pasa que en Argentina ahora, como están estos nuevos medios, se usa mucho YouTube como plataforma de radio.
Claro.
Pero es un programa de entretenimiento.
Es un programa, sí, de actualidad, creo yo. Muy entretenido porque lo hace gente como ustedes, jóvenes, y eso le da una fuerza a la información que es muy importante.
Molt bé, doncs ens apuntem aquesta recomanació. Sí. Santi Baca, actor de la Societat de la Neu, enhorabona per la feina feta i moltes gràcies per venir.
I sort als Òscars.
Bueno, sí. Que vagi molt bé els Òscars.
Moltes gràcies, gràcies.
En sèrio. A tu, cuida't molt.
Que no surti d'aquí amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos, a Catalunya Ràdio. EAE Business School patrocina aquest espai.
40 años llevo en el puerto y han cambiado muchas cosas, menos una. Las ratas. Aquí hay reglas. Por eso en tu caso...
2 minutes i arribem a les 2 del migdia. Aquest és el tràiler de Mano de Hierro, que és una sèrie...
Jo ja he vist els 2 primers episodis,
Que tu ja t'han passat l'enllaç i tu ja l'has pogut veure, però s'estrena el 15 de març.
No faré cap spoiler. Doncs.
No
passa
spoiler.
A Barcelona, això sí que ho podem dir. Passa a Barcelona i estic enganxadíssima, que no puc suportar-ho i necessito que la treguin ja per seguir amb l'episodi 3.
Netflix l'etiqueta com a violenta i descarnada.
Sí.
I pensat, mare de
Déu. Netflix, de vegades, quan etiqueta es passa una mica.
Sí.
Però té raó,
Tenen
raó. Violenta i descarnada. Jo m'ho vaig passar fatal, un mal cos. Bueno, no la vaig poder mirar, sent com sóc tan sensible.
Chino Darín, Jaime Lorente, Natàlia de Molina, Enric Auqué, Sergi López, Eduard Fernández. I no, tu aquesta tarda has quedat amb un d'ells?
Amb el Xino. Ja t'ho vaig dir que teníem una cita. Al final,
on és la cita?
Anem a un hotel. Bueno,
no diguis el nom, no diguis el nom.
Perquè, clar, tinc una cita amb el Xino Darín en un hotel, és així.
Parlareu de la sèrie?
Parlarem de la sèrie, parlarem de Barcelona, amb una mica de sort parlarem de la Úrsula, que jo crec que al final també... Bueno, no vull fer, no vull dir res de la sèrie.
Clar, però... el que sabíem de la Úrsula és que estava a París, a la Fashion Week, i ara potser estan en el pis de Barcelona instal·lats aquests dies mentre ella està fent promo.
Potser ella està a l'habitació de l'hotel, també esperant que acabi de fer les entrevistes.
Potser així ens saludarem, tant amigues com som.
Sí, però molt bé. Demà ho podrem sentir, no, això? Aquesta conversa que avui la Juliana tindrà amb en Xino Darín. I demà també un programa... Jo aviso, perquè demà començarem diferent el programa.
Ah, sí,
perquè no hi hagi sorpreses, perquè l'oient de ràdio és com molt
piano.
Tradicional. Què passa?
Podries mostrar una mica més d'il·lusió.
Sí, jo ho deia motivat.
Sí. Demà és el dia del piano a Catalunya Ràdio, que no sé què significa, a part de que tots els programes tindran un piano, nosaltres també.
I demà. Això no és un al·licient per posar-la?
I tant.
No,
demà no, hi haurà un piano de cua, si no em diuen el contrari, a l'entrada de Catalunya Ràdio, tots els oients convidats. Però controleu-vos, perquè tots tampoc el podrem tocar. Es podrà tocar el piano i convidarem algú que ens el toqui.
Va, vinga.
Bueno, il·lusionat,
portarem un pianista de veritat.
Apa, fins demà. Va.